A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, salut, feina i felicitat per tothom. Ara passen uns minuts de les 5 i això és Temps de Benestar. Amb el programa És gran ser gran. Com cada dimecres i dijous i sempre amb les mateixes ganes de mantenir-los informats i a la vegada entretinguts, una part d'aquesta tarda engeguem És gran ser gran. Avui tenim un programa, com sempre, ple d'informació, entrevistes i consells, sempre del món de la tercera edat. Començarem amb el tema del dia a càrrec d'en Josep de Martí. A la entrevista tindrem el senyor Alejandro Ebrat, advocat especialista en herències, donacions i successions. La borsa de treball i la consulta del treballador social serà a càrrec d'en Carles Reixac, un temps dedicat per complet a les persones grans. L'equip del programa, a les vies de so, José Matosis, a la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, en Carles Reixac. I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac. I qui us parla, Marc Rius. I ara anem pel consell. Abans de començar, escoltem-lo.
La malaltia d'Alzheimer és la demència més freqüent i afecta milions de persones en els països desenvolupats. Presenta una evolució irreversible i progressiva i sol aparèixer en persones grans. Si sospites que tu mateix o un ser estimat pot patir la malaltia, consulta el teu metge. La pèrdua de memòria i comportaments anormals poden ser alguns símptomes que ens poden fer sospitar.
Avui coneixerem una mica més de prop el món jurídic. Ens presenta i condueix el convidat d'avui, el senyor Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I en Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social especialista en dependència i gent gran. Bona tarda, Josep, benvingut.
Molt bona tarda, i avui tornarem a tenir amb nosaltres a l'Alejandro Ebrat. Sí. Però, i això m'ha portat al cap una cosa. Ara hem tingut la pandèmia, sembla sí, ser que, bueno, amb les vacunes s'ha acabat. S'ha acabat
cosa.
Per la gent gran, com a mínim. Alguns es poden infectar encara, però els símptomes són més suaus,
més lleus,
amb la qual cosa estem més tranquils. I també ara reflexionem, he sentit dir amb algunes persones que diuen, home, sí, al final quan passi tot, bueno, ha mort gent gran. I dic, home, però què vols dir, ha mort gent gran? Tu ets persona fins al dia que et mors.
Clar.
I potser mor una persona als 80 anys i diem, oh, tenia 80 anys. I si hagués pogut arribar als 100 anys?
Sí, no? Aleshores, clar, i tant, clar que sí.
I he estat mirant una cosa que m'ha cridat una miqueta l'atenció i que enllaçarem després amb el que ens dirà l'Alejandro Ebrat. Tu saps que hi ha gent que ha tingut fills molt grans, no? Sent
sí,
molt gran la persona.
Sí. Sí, sí.
A tu t'agrada la Fórmula 1 dels cotxes?
No. N'he vist alguna vegada, però no em crida l'atenció.
Pues, aleshores, a mi la veritat tampoc m'agradava gaire, però hi ha un senyor que es diu Bernie Ecclestone,
sí,
que va ser el que va muntar i el president de la Fórmula 1 al món. Saps quants anys tenia quan va néixer l'últim fill seu?
No.
89 anys.
Carai, Déu-n'hi-do.
Amb 89 anys, jo m'imagino...
La teva dona devia ser més jove, per
home, la dona devia ser molt, molt més jove, i després és que han passat unes coses molt curioses, perquè, clar, saps quants anys tenen els germans d'aquest noi? És un noi, el petit, es diu Ace. I té una germana de 36 anys, una germana de 31 i una germana de 65 anys.
Ja,
o sigui,
clar.
Que aquest nen... Quan vagi a les reunions familiars, un li diu, tiet, això ja sí. Passa en famílies, però és tiet avi, ha nascut
clar,
i és
clar,
tiet
clar,
avi,
tiet
o sigui avi. Que té. Aleshores, aviam, Mick Jagger, aquest sí que et sona,
sí,
no?
Sí, cantant.
És aquests que deien, su satánica majestat, que deien. Sí, no. Doncs va tenir un fill als 73 anys. Això és una mica, no sé, em sembla... I després, George Lucas, saps aquest que era el director de la Guerra de les Galàxies
sí,
i tot
sí,
això?
Sí.
Doncs l'últim fill que va tenir, els va tenir tenint ells 69 anys. O sigui que els seus germans tenien 32 anys, 25 i 20. O sigui que quan diem que, home, ha mort als 80 anys, diu, home, és que ja era molt gran. Bueno, és que no, molt gran és relatiu.
Abans sí que es deia això, eh?
Abans es deia molt, però potser no ho pensaven. Correcte. Doncs jo crec que amb aquest pensament ens quedem i ens llançarem aviat per parlar amb l'Alejandro Ebrard.
A veure.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Pues volvemos a contar con un invitado de gala, con, digamos, nuestro abogado de cabecera del programa, Alejandro Ebrard, que es especialista en herencias, donaciones, sucesiones e impuestos. Alejandro, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros de nuevo.
Buenas tardes.
Pues estábamos hablando hace un momentito de que hay gente que tiene hijos, incluso a edades muy avanzadas. Claro, hijos biológicos, esto será más hombres. Hablábamos de un hombre que ha tenido recientemente un hijo a los 89 años, otros que han tenido hijos a los 70 años. Y yo cuando lo leí, la verdad es que me imaginaba si tú tienes dos hermanos y tienes un padre de 80 años y piensas, bueno, pues no sé, yo le quiero mucho, pero cuando se muera, pues quizá heredaré una cosa. Claro, si después viene otro hermano, menudo cambio, sobre todo si es a los 89 años. Y yo te quería preguntar una cosa. Siempre nos dices, y vamos a recordar una idea, tengas 29, 79, 89, si te vas, todos nos vamos a morir, lo peor es morirse sin testamento, ¿verdad?
Efectivamente, lo más importante es dejar dicho tu voluntad sobre a quién quieres que vaya y de qué manera quieres que vayan los bienes de tu herencia. Es decir, no solo es decir qué parte a cada hijo, que esto es muy importante, porque si se lo dejamos todos se pelearán entre ellos, lo más importante es repartirlo, sí, y también decir pues de qué manera, pues puedes poner condiciones, que no hereden hasta una determinada edad, que haya acabado unos determinados estudios, que respeten una paga a la madre o al padre si vive, infinidad de cosas que podemos plantear en el testamento.
Y una cosa, si un matrimonio, digamos, voy a poner mi caso, pues yo tengo tres hijos, mi mujer y yo, todavía no nos consideraremos muy mayores, pero no somos jóvenes. Decimos, bueno, vamos a hacerlo bien, pero vamos a ir y decimos, pues mira, el uno para el otro y después para los hijos. Esto te lo dicen, ¿no? Mucha gente que es así. ¿Qué opinas de ese testamento que parece el más fácil?
Para mí es el peor de todos y es el más común, porque adolece de muchos defectos. Por un lado, es el que más impuestos paga, porque si yo se lo dejo todo al cónyuge, estoy haciendo una transmisión. Y luego, cuando el cónyuge, el que quede, fallezca, los hijos heredarán la suma de lo que tenía el padre y la madre, con lo cual pagarán mucho más que si hubieran heredado en un primer momento cuando fallezca alguno de los padres.
O sea que este es el que le gusta a Hacienda, digamos, ¿no?
Exacto, exacto. Es el que a Hacienda más le gusta. Y segundo, pues tiene un problema muy importante, y es que yo no estoy cubriendo las legítimas. Si yo dejo todo a mi mujer o a mi marido, yo he de pensar que los hijos tienen derecho a una legítima, y aquí no la estoy estableciendo, con lo cual pelea segura, o sea, o guerra segura, porque es cierto que los hijos respetan que cuando vive un padre o una madre el reclamar la legítima del padre muerto o del padre o de la madre muerta, ¿no? No la reclaman normalmente, pero sí también tengo que decir que los pleitos más comunes en el despacho pues precisamente son de reclamaciones de legítima, y esto hay que dejarlo previsto.
Y claro, si no lo dejas previsto y salen problemas, al final tendrás que contratar un abogado que te saldrá mucho más caro porque será con litigio y todo, y además puede tardar tiempo, ¿no?, en resolverse.
Mira, yo siempre digo que le tengo más miedo a los problemas familiares que a los impuestos que tengo que pagar. Los impuestos se pagan y te olvidas. Los problemas familiares hereditarios, para poneros un ejemplo, yo he batido mi récord en el despacho. Llevo un pleito entre de hijos con su madre que llevamos ya 13 años pleiteando.
Ostras.
Es decir, la media te podría decir que es entre 3 y 7 años. La media que dura un pleito entre hermanos que no se ponen de acuerdo, entre hermanos con un padre o una madre porque no están de acuerdo con la herencia como la diseñó el cónyuge difunto, etcétera, etcétera. Es decir, que esto hay que evitarlo a todas y llegar a un acuerdo, llegar a un pacto, o lo más sencillo es hacer un buen testamento y programarlo bien.
A ver, para hacer un buen testamento, recordemos, porque después nos llaman al programa, nos hacen preguntas, pero pueden llamar directamente a Ebrat Abogados y el teléfono es el 93-439-7950. Después lo volveremos a decir. Pero vamos a ver, hay otro tema que decimos, ese testamento que te dicen lo mío para ti, sino para los hijos, no es lo mejor. Pero si no tenemos mucho patrimonio, porque claro, si tengo 10 casas, 20 pisos y terrenos y tal, pero si solamente tengo, digamos, una familia clase media, tenemos un pisito en Barcelona y después tenemos un apartamento en la playa y quizá tenemos unas acciones y tenemos 3 hijos. Claro, eso no podemos hacer 3 partes iguales, porque no son 3 cosas iguales. ¿Qué consejo darías entonces?
Efectivamente, este es un problema importante que se plantea bastante de una manera habitual, y es cuando yo no tengo los bienes suficientes para otorgar a cada hijo. Entonces lo que hacemos es establecer mecanismos para desencallar el posible problema. Es decir, si yo no digo nada, los 3 hijos acabarán en un juzgado a ver quién se reparte algo o vendiéndolo, mal vendiéndolo todo para llevarse un tercio de la herencia, porque no podrán adjudicarse un piso cada uno porque no lo hay. Entonces, si en el propio testamento establecemos mecanismos, pongamos un ejemplo, yo nombro a Albacea pues es una persona apoderada para vender los bienes. Y a ese Albacea le digo, mira, si en el plazo de un año los 3 hijos no se han puesto de acuerdo, ni uno le ha pagado al otro, o se han repartido los 2 pisos que quedan, y los 3 hijos ya han llegado a un acuerdo, si en un año no han llegado a acuerdo, tú estás facultado para venderlo todo y con el producto de la venta lo repartes a los 3. Esto sería una opción. Otra opción es, sin una tercera persona, establecer en testamento la obligación a los 3 hijos de que si en el plazo de un año no se ha puesto de acuerdo, obligatoriamente lo tienen que vender. Y entonces lo venden y se reparten el dinero. Es decir, ya no quedarán encallados y en un proceso judicial porque están obligados a vender en el plazo de un año. Luego hay otras formas alternativas. Por ejemplo, si tengo hijos, pues puedo decir, mira, lo que decidan 3, que es la mayoría, pues será lo que se hará, ¿no?
Vale.
Dejarlo, porque en estos casos tienen que decidir la unanimidad, es decir, los 5 hijos,
sí,
para ponerse de acuerdo. Si no, no hay acuerdo, salvo que yo en el testamento haya dicho que con 3 es suficiente. Ya he explicado 3 mecanismos, pero hay más, ¿eh?
A ver, me parece que Marc te quiere hacer una pregunta.
Sí, hola, buenas tardes, Alejandro.
¿Qué tal?
Si un matrimonio tiene en un piso, el matrimonio fallece y tienen 2 hijos, este piso lo heredan los 2 hijos. Uno lo quiere vender y el otro no. ¿Se puede llegar a vender el que quiere vender?
Sí, es decir, los padres no han tenido la prevención a través de un buen testamento de establecer un mecanismo de desencallamiento, dijéramos, ¿no? Con lo cual, los hijos han heredado los 2 un piso. Bien,
sí.
Entonces la ley permite a cualquiera de los 2 acudir a un juez y le diga al juez, señor juez, yo no quiero seguir con esta propiedad con mi hermano. Por lo tanto, oblíguele a mi hermano o dígale a mi hermano si quiere comprar o vender. El juez llama al hermano y le dice, ¿quieres comprar o vender? Y el hermano dice, ni quiero comprar ni quiero vender, quiero estar como estoy. Entonces el juez coge el piso y lo vende en subasta pública. Es decir, que al final se malvenderá,
claro,
y repartirán el dinero entre los 2. Dicho, es decir, que cualquier copropietario, cualquier persona que tenga una copropiedad con otra, no está obligado a permanecer toda la vida ahí en copropiedad. En cualquier momento puede acudir al juez y esa vivienda o propiedad se pone a la venta en subasta pública.
Pues vemos lo importante que es hacer un testamento y acabar bien o mal, pero rápidamente, que acabar mucho tiempo después, habiendo gastado mucho en abogados y sin saber, porque al final los jueces siempre te pueden dar una sorpresa, ¿no?
Y malvendiendo el patrimonio.
Y malvendiendo.
Que puedes acabar una subasta.
Claro, una subasta, entonces te pagan la mitad de la mitad. Entonces, una consulta que nos han hecho es, si un matrimonio, aunque viven en Cataluña, tienen su régimen de separación de bienes, pero toda la vida han tenido una única cuenta bancaria, en el momento en que muere uno de los dos cónyuges, ¿esa cuenta se queda congelada? ¿O la otra, pues, si es esta, la tenían los dos como cotitulares? ¿Mm? ¿O puede el superviviente seguir utilizando la cuenta?
No, el superviviente podrá disponer de la mitad de la cuenta. La otra mitad, porque eran cotitulares los dos, queda trabada hasta que se hayan pagado los impuestos de sucesiones. Por eso es muy conveniente, cuando tramitamos, ya una vez fallecida la persona, hacemos todo el proceso de tramitación de una herencia, que es un proceso largo y complejo en función de los bienes que hay, pues es muy conveniente ir muy rápido, porque si no, se puede eternizar 6 meses, 1 año, y los herederos pues no pueden disponer del dinero, o a lo mejor no tienen dinero incluso para pagar los impuestos de la herencia. Y nosotros tenemos mecanismos para ir muy rápido e incluso utilizar ese propio dinero de la herencia para pagar los impuestos.
Es que es muy importante, vemos otra vez, tener asesoramiento antes para tener un buen testamento, y desde que muere la persona también hay que darse prisa y hacer cosas. Voy a recordar que estamos hablando con Alejandro Ebrat, de Ebrat Abogados, que están especializados en esto de lo que estamos hablando, y que pues, se puede poner en contacto con ellos con el 93-439-7950. Oye, y una cosa que quizá la gente esté diciendo, sí, esto está muy bien, lo de hacer testamento, pero esto debe ser carísimo, ¿no?, hacer testamento.
No, mira, un testamento, la media de un testamento sencillo y normal, pues puede rondar, pues, honorarios de abogado, pues entre 100 y 200 euros, un testamento simple, y un notario te puede cobrar pues 40 o 50 euros, es que no es tanto. Lo que realmente es un poco más caro es la programación y la estrategia sucesoria, es decir, programar para pagar menos impuestos y programar la herencia para que los hijos no se peleen. Esto es una labor minuciosa de trabajo que irá en función del tiempo que dediquemos, el presupuesto irá en función del tiempo que se dedique. Pero te puedo asegurar que el ahorro de impuestos es muchísimo mayor de lo que tengas que pagar a un abogado, pero muchísimo mayor.
Pues una cosa, yo creo que hoy hemos repetido como siempre la importancia de hacer testamento. Olvidémonos de eso, de uno para el otro y el resto para los hijos. Tengamos un buen consejo. Pensemos en Alejandro, que nos puede ayudar además diciéndonos dos cosas: cómo no tener problemas con la familia y cómo pagar lo justo. Hay que pagar impuestos, pero no pagar más impuestos de los que tengas que pagar. Y yo creo que te vamos a emplazar para dentro de unas semanas para que hablemos de esta planificación testamentaria, que seguro que hay oyentes que les puede interesar. Quien no pueda aguantar a esperar unas semanas puede llamar directamente a Ebrat Abogados, ya hemos dicho, al 93-439-7950, y quien tenga más paciencia pues nos volverá a escuchar con nuestro invitado estrella, digo siempre, con Alejandro Ebrat. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs avui a la borsa de treball portem un tema que últimament se'n parla força a l'actualitat, i és el que hem parlat ja alguna vegada, de l'efectivitat que tenen les vacunes, són molt efectives, i que hi ha un tant per cent molt gran de gent vacunada a residències, però últimament es parla molt d'una altra cosa, i és que hi ha molts treballadors, quasi un 20%, que encara no s'han volgut vacunar de residències.
Això sí que està...
Clar, és un 20%. No ens hem d'espantar ni molt menys, perquè sí que
no,
gent...
No. Però s'hauran d'espantar potser ells.
Clar, la cosa està... que diverses coses que vull comentar al respecte. La primera, sona un nombre gran, ¿vale? Un 19% de gent que treballa a residències és un de cada 5, ¿vale? Però, primer de tot, qui ho pot passar pitjor? Als treballadors. Perquè ara no fa molt sentíem, estàvem parlant abans a fora de micros, d'un brot d'una residència d'Esparreguera.
Sí.
Que s'han infectat força avis, estan tots amb pocs símptomes o asimptomàtics.
O asimptomàtics
i només n'hi ha un que està una mica pitjor, fora de perill, a l'hospital, però fora de perill.
Sí.
Si això arriba a passar a la gent gran o a treballadors que ho agafin sense vacuna, doncs pitjor pels treballadors, està clar. La gent gran la tenim coberta, sí que hi ha un moviment, com ha de ser, perquè es vacunin, vale? Però també he volgut anar més enllà i he mirat alguns motius pels quals la gent potser no es vol vacunar. És a dir, molts ja van dir que no, per por, quan van fer la primera vacuna a finals de desembre, gener, que van començar les vacunes. Molts tenien por per efectes secundaris, aquest moviment en què hi ha antivacunes,
sí,
que no entenc massa, però...
Els negacionistes.
Sí, aquesta gent. Llavors, molts van dir no. Alguns d'ells ja han anat demanant a poc que vagin vacunant, continuaran. Aquest 19% baixarà segur, ¿vale? Però també hi ha una cosa, que és que hi ha gent també que treballa a residències un temps, arriba un moment a la residència, no se sent còmode quan treballa, vale, ja han vacunat, ja han fet la vacunació, ell arriba quan ja han vacunat, aquest treballador. Per tant, ha demanat la vacunació al llarg d'unes setmanes o així, i llavors potser ja no hi treballa perquè diu la feina no m'ha agradat, i és un tant per cent, no molt gran, però és un petit tant per cent. I també hi ha un tant per cent molt gran de dones, i jo respecto el 100%, aquest tant per cent ho reconec, respecto el 100%, sí, que... O estan en procés de gestació, és a dir, sí, per tenir un fill, sí, o el volen tenir. Per tant, les que estan embarassades, ara ja aconsellen les autoritats sanitàries que no es vacunin. Les que estan embarassades, estan treballant. ¿Vale? Però les que es volen embarassar en un futur tenen por de quan en un futur tenim problemes. ¿Vale? Jo respecto a tothom.
S'ha de respectar a tothom.
S'ha de respectar, sobretot, a la gent que ja han dit que si estàs embarassada no et vacunis.
Però qui respecta els... residents de la residència.
Exactament. Aquesta és
perquè aquests senyors que diuen que no els estan cuidant.
Exactament. Aquí estem. Jo penso que amb els mesos això millorarà i sempre hi haurà un percentatge petit de dones que, perquè estan donant lactància o gestació, que ja han dit, no us vacuneu, ho han dit les autoritats. És a dir, però per les que es volen passar en un futur, jo em vacunaria, no crec que hi hagi problema, però bé, sigui com sigui, aquest percentatge anirà baixant amb el temps.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs la consulta d'avui ens la fa en Ferran des de Barcelona i ens diu el següent. Vull portar el meu pare a una residència privada o pública, no ho tinc del tot clar. Què em recomaneu? És pitjor una privada o una pública? Doncs bé, Ferran, primer de tot dir-te que no hi ha residències que siguin millors o pitjors. No. Sempre hi ha residències públiques que ho fan millor, residències privades que ho fan millor i al revés. La clau està... que primer de tot que tinguis molt clar, això és molt important, no ens n'oblidem, si vols anar a una residència pública 100% o una residència privada que tingui places públiques, si el teu pare no té la llei de dependència no hi podrà entrar. Això ho dic molt breument perquè ho hem explicat moltes vegades. Ara bé, jo em baso en com atenen a la gent gran, és a dir, si els atenen bé a una pública o a una privada, que segur que sí, doncs és indiferent. El que sí que vull comentar una cosa m'ha semblat sorprenent. Parlàvem ara fa una setmana de com estava la llista d'espera, de com estaven baixant pel tema Covid, com hi han baixat, i com ara hi havia moltes places públiques buides, per por. La llista d'espera està baixant molt, però avui, per exemple, parlava amb un amic meu que té un centre de dia, pel Maresme, i em diu, et pots creure que tinc totes les places privades plenes? Yeah. I tinc 5 públiques i ell, com a gerent del centre, ha de perseguir els treballadors socials de l'Ajuntament i dir, escolta, que tinc 5 places públiques buides que s'han d'omplir, són públiques, clar, vull clar. Dir, i hi ha gent esperant. Pues, hi ha aquesta part de por, encara, de què pot passar. I ella em deia, jo no entenc res, em diu, perquè quasi que quan algú ve al centre de dia, que recordem que és un servei que durant el dia vas i després tornes a casa,
sí, i tant.
Quasi que és dir, ell informa, escolta, tinc un nou usuari, i al cap de res ja l'han vacunat o inclús ja venen vacunats de casa. Mm-hmm. Per tant, em sembla bastant al·lucinant i al mateix temps comento molt breument que per fi hi havia, com també vam comentar, aquestes places de residència que estaven que s'havien de deixar buides pel tema del Covid, sí, per contingència. Han anunciat des del departament que hi ha, d'aquí res n'alliberaran ja moltes, bueno, algunes, i segurament hi seran unes 1.500 lliures més de cara a la setmana vinent. Per tant, tindrem més opció a accedir a aquestes places.
Tenir ingressos.
Jo animo a tothom a que busqui residències. A més, ara, com vam dir, hi ha més moviment, hi ha més demanda, i penso que ara és el moment que no ens deixem endur per exemple, aquesta notícia que he dit abans dels treballadors, perquè no, és a dir, és un número que impressiona, però
sí,
no afecta.
No.
Perquè, és a dir, aquest 20% era ara i era fa un mes, inclús era més percentatge de treballadors.
Segurament.
I si tot i així ja estem amb un índex de contagi baixíssim a residències, res, això vol dir que va tot perfectament.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem demà.
Fins demà.
Fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb més informació de les nostres residències, amb més entrevistes i amb més És Gran Ser Gran. Fins demà, us esperem.